Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Benvinguts a un nou programa Debat a Bat de la Diòcesi de Lleida. Avui a la part central del programa, que està dedicada a la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social, parlarem del projecte de les llars del seminari. Aprofitem les festes de Nadal per recordar la feina dels nostres missioners. Els hi hem demanat que ens responguin a una senzilla pregunta. Per què va sortir de la teva terra? Avui en respon el marista Javier Ometón.
Hi ha tres moments en la meva vida que he sortit de la meva terra, de Lleida, per anar a altres llocs, a altres nacions. Tots motivats pel missatge de Jesús, per la crida de Jesús d'anar per tot el món i predicar, anunciar la bona notícia, l'Evangeli. És un missatge que va donar als seus apòstols i nosaltres, com seguidors del Crist, cristians, doncs continuem fent amb la nostra vida el que Jesús ens va demanar. Tenim l'experiència, el testimoni dels apòstols, de Sant Pau i de molts, molts cristians en el món que ha fet el mateix. La primera vegada em van demanar anar a l'Uruguai i allí vaig estar 5 anys treballant en el que és formació de joves, en el que és formació de joves en les escoles, en educació formal i no formal. La segona crida la vaig rebre quan 4 maristes van ser matats, van morir en els camps de refugiats del Congo belga en aquell moment, amb 30.000 refugiats de la guerra en Ruanda de Hutus i Tutsis. Aleshores jo em vaig oferir per anar en qualsevol moment a diferents parts del món o a l'Àfrica per tratar de continuar aquesta tasca amb el que havien començat els germans maristes allà al camp de refugiats. I la tercera crida l'he rebut escoltant les paraules de Joan Pau II, que és aneu amb aquest tercer mil·lenni a l'Àsia. I en aquest moment estic a Bangladesh, ja porto 7 anys a Bangladesh, on estem doncs, sent amb la gent de Bangladesh, amb els cristians de Bangladesh, que són molt poquets, sent testimoni de vida cristiana i portant l'amor del Crist en la nostra missió de ternura de la Verge Maria, doncs, estimar com la Verge Maria va estimar als cristians de Bangladesh.
Notícies del Bisbat.
El bisbe Salvador felicita el Nadal als preveres majors de 75 anys.
El bisbe Salvador va felicitar el Nadal el passat 22 de desembre als preveres majors de 76 anys, així com a les persones que col·laboren en les tasques de la Cúria Diocesana. El bisbe Salvador ho ha fet acompanyat pel bisbe emèrit de Lleida, Joan Piris, que s'ha desplaçat des de València per l'ocasió. Després de les felicitacions, el bisbe Salvador els hi ha entregat un petit obsequi.
Veredicte del concurs infantil i juvenil de Pessebres.
l'agrupació ilerdenca de pessebristes ha fet públic els premis del concurs infantil i juvenil de pessebres. Entre d'altres premis, el Col·legi Episcopal ha obtingut el guardó com a millor conjunt de pessebres i el Col·legi Jesuïtes Claver ha rebut una menció per la seva aportació al concurs. El jurat ha valorat molt positivament la qualitat dels pessebres presentats, així com la quantitat que supera les edicions anteriors. Els premis s'entregaran el 15 de gener a l'Auditori Enric Granados.
Trobada d'infants a Torres de Segre.
El passat 17 de desembre, nens i nenes, catequistes, mossens i pares de l'arxiprestat del Baix Segre es van aplegar a l'ermita de Carrasumada un any més en la plantada del pessebre. La delegació de missions es va fer present com en els darrers anys. La jove de la granja d'Escarpe, Desiré, va explicar la seva experiència missionera aquest estiu a Ciutat Juárez, a Mèxic.
Èxit del pessebre vivent de l'Escola FEDAC Lleida.
El passat 17 i 18 de desembre, l'Escola FEDAC de Lleida va representar el seu tradicional pessebre vivent. En ell van participar els alumnes i la comunitat educativa, així com els pares i mares. Va ser un cap de setmana intens i de nervis molt emocionant. Va anar molta gent a veure'l, a gaudir d'aquest pessebre vivent.
Vetlla de Nadal de la Delegació de Joves a Sant Andreu.
La parròquia de Sant Andreu va acollir el passat 23 de desembre la vetlla de Nadal organitzada per la Delegació de Joves del Bisbat de Lleida. Després de mesos de preparació, els joves van reflexionar i pregar sobre el sentit cristià del Nadal. El bisbe Salvador va presidir la cerimònia.
L'entrevista.
Hola, sigueu benvinguts i benvingudes a un nou programa dedicat a la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social del nostre bisbat. Avui hem convidat persones de les llars del seminari i també de la Fundació Entre Tots i pel Bé de Tothom que gestiona aquestes llars, aquests habitatges socials. Els hem convidat perquè ens expliquin com va aquest projecte després de 4 anys que es posés en marxa gràcies a una proposta del bisbe Piris. En concret, ens acompanyen la Natàlia Bosch, que és la treballadora social, el Domènec Vila, que és el tresorer de la Fundació, i la Rocío, que és una de les veïnes de les llars del seminari. Comencem, doncs. Domènec, ens podríeu explicar una mica els inicis del projecte?
Bé, els inicis del projecte, com moltes vegades passa a la vida, va ser una semicasualitat. El senyor bisbe, Piris, es va assabentar que hi havia una reunió de la PAC, de l'Associació de Desnonats de Lleida, i ell va interessar-se per assistir-hi, per saber veure les inquietuds i les necessitats dels socis o dels membres d'aquella associació. No? En va sortir molt emocionat. Es va donar compte de seguida de que algo s'havia de fer per la necessitat, per la situació tan vital que tenien aquelles persones sòcies de la PAC. Això va ser al revés de l'any 2012. Ell de seguida va pensar quina una possible solució. Deducció. Què tinc per posar a l'abast per solventar aquesta conveniència, per no dir necessitat? El seminari que en tenim una part que no està en desús o un ús molt precari, donem-li una altra estructura física, interiorment, i la destinem a habitatges. Això és un pensament primerenc que cau molt bé, però, clar, val uns diners de fer tot això. La segona qüestió. Bé, el bisbe Piris, doncs, li va faltar temps. de posar en marxa un equip de gent que es volguessin involucrar d'una forma altruista i voluntària, tant a nivell professional com a nivell de donatius i de col·laboracions puntuals, per posar en funcionament tot allò. Tal dit, tal fet, va aconseguir que muntar un equip humà de professionals, arquitectes, enginyers, electricistes, llauners, fusters, paletes... D'una manera o altra, ells destinaven part de la seva tasca d'una manera voluntària. Va resultar que empreses també van participar d'una manera econòmica en el fet de que subministraven gènere, material per a la construcció, d'una manera per aportació total o per fer-ho a preu de cost. Vull dir que es va reunir d'un col·lectiu de gent que, bueno, que es van posar mans a l'obra i vinga.
I era una cosa que semblava difícil d'aconseguir, en aquell moment.
Semblava que no es podia,
que no podria ser possible.
Però la realitat la tenim aquí.
Molt bé. I la missió de les llars quina és?
Doncs, com a tal, el nom ho porta escrit, Llars del Seminari. Són 20 pisos que es posen a disposició de les famílies, tant poden ser monoparentals com famílies de tot tipus, que siguin necessitats d'aquestes llars. Es fa una selecció prèvia per donar cabuda a tot tipus de famílies, i sobre aquest selecció es trien i es determina la família que en funció de les necessitats més urgents o de l'exigència o de la situació familiar amb la que es poden trobar, etc. Doncs nosaltres valorem si qui és el que convé més que entri en aquest moment, no?
I ara ja fa un any que viuen famílies.
Sí, ja fa un...
Ja va ser l'estiu de l'any passat.
Ja fa un any i mig, que el juny ja van començar a entrar famílies, el juny del 2015, ja van començar a entrar les primeres famílies, i a mesura que s'han anat moblant totes les vivendes, a base de que han pogut captar diners d'aportacions, etc., doncs han anat moblant les vivendes i les han anat ocupant. En aquest moment estem a 15 vivendes ocupades. De les 20, una vivenda la tenim com a centre social, que hi ha el despatx de la
Fundació.
El despatx de la Fundació i l'oficina de la Natàlia, de la treballadora social, i una sala de reunions. Que les reunions de la Fundació, reunions dels veïns, o fer alguna activitat extraescolar pels nois i noies de la comunitat.
Sí, ara comentaves de la Natàlia. La Natàlia no fa massa que estàs involucrada al projecte, però ja fa uns mesos ara. Ens podries explicar quina és la teva tasca? Perquè aquestes famílies no estan soles. Vull dir, per explicar una mica què fas exactament.
Bueno, la meva tasca és com a treballadora social i el que faig és... podríem dir que els divideix la meva intervenció en dos àmbits, no? Un àmbit més individual i un altre més comunitari. Pel que fa a l'àmbit individual, pues el que intent fer és un acolliment en aquelles noves famílies que arriben quan s'ha obert una fase i, per altra banda, pues, un acompanyament a totes les famílies que estan visquent. Consisteix en un pla de treball elaborat conjuntament, fent entrevistes de suport, orientació a la recerca activa de les famílies, així com detectar necessitats o capacitats i habilitats que tenen les famílies per tal d'empoderar-se i que elles siguin capaces de sortir el més aviat possible i de la manera autònoma que sigui possible. I bueno, també pues, don suport a aquelles famílies que ho necessitin, competències parentals, si és que és necessari. Així com també coordinem-me derivacions amb altres serveis. Uh-huh. I pel que fa a la part més comunitària, pues, diguem que intent cohesionar i dinamitzar la comunitat de les llars amb les reunions que anem fent amb els veïns quinzenalment i reunions d'equip o de les comissions.
Molt bé. Ens acompanya la Rocío, que és una de les veïnes que està en aquestes llars, li volia preguntar, quan vostè va veure una a casa seva, diguem-ho així, que ara és casa seva, què va sentir?
Bueno, en ese momento, cuando, el día que me hicieron la entrega de las llaves de las puertas, porque tengo dos niños, y bueno, fue algo muy emocionante, ¿no? Porque recibir una llamada cuando me comunicaron que había sido una acreedora de uno de estos pisos, y sinceramente no me lo podía creer. Y bueno, hasta que el día que llegué ahí, estuve con los directivos, firmé el contrato con mis hijos, y de verdad que solo abrir la puerta y ver este, el piso...
Ja hi ha hagut un parell de famílies que ha acabat el procés. Com ho vau viure des de la Fundació, Domènec?
Doncs amb molta satisfacció i molta il·lusió, perquè vam observar que la gent que han marxat s'han sentit molt acompanyats, molt recolzats, i els hi ha permès donar aquest salt qualitatiu en la seva projecció vital. Aconseguir una feina i poder-se individualitzar i independitzar i formar part de la societat d'una manera més, diguem-li, natural, més normal.
Molt bé. La Rocío ara fa un mig any que viu a les llars. Ens podries explicar una mica com és el dia a dia de les llars?
Bueno, el dia a dia de les llars és com cualquier comunidad de vecino. Simplemente que aquí compartimos lo que es la lavadora comunitaria, tenemos la sala, la terraza que es comunitaria, y que cada 15 días pues hacemos reuniones con la COPAR. Hablamos de los temas, por ejemplo, nosotros los vecinos nos encargamos de la limpieza, el mantenimiento de que todo esté bien, y también pues cuando hacemos alguna cosa que, por ejemplo, a mí... Un ejemplo pongo, ¿no? Que la puerta del armario pues no funciona, pues bajamos, lo comunicamos, cualquier motivo de estas cosas que nos pasas en los pisos. Y también pues estas reuniones sirven para hacer reuniones en fechas especiales, como por ejemplo ahora hemos hecho la cena de Navidad, nos hemos reunido todos los vecinos, cada vecino aporta, porque somos diferentes culturas. Entonces, aportado de cada, si hemos podido, pues del país de uno o la comida, y nos hemos reunido todo, una parte de los directivos y todos los vecinos que hemos podido. Y la verdad que ha sido, yo esto nunca lo había vivido, porque al estar aquí, pues comparto más con los vecinos, tenemos un horario de lavadoras, cuando a mí no me viene bien ese horario, llamo a la vecina, mira que podemos hacer esto, me dejas, o también, tal vez que por motivo de trabajo, la limpieza, cambiamos, es decir, somos más unidos. Uh-huh. Y yo creo que eso para mí como persona, pues, me viene muy bien. Y para mis hijos.
Muy bien. Domènec, ens pots explicar com es financien les llars?
Doncs, bàsicament, el sistema de finançament de les llars està composat de tres potes d'ingressos. La primera és les aportacions que fan en funció de les seues possibilitats mensuals dels veïns de les llars. I hi ha estipulat un preu, una aportació que fan, però que s'adapta cada mes a les seues conveniències. Després tenim la pota dels amics de les llars. Els amics de les llars són tothom que vulgui col·laborar a base d'unes quotes, d'unes aportacions periòdiques, poden ser mensuals, trimestrals, semestrals, anyals o puntuals, que també serveixen per el manteniment de les despeses de la llar. I la tercera pota són les subvencions. Les subvencions que poden ser de la Generalitat, del Departament d'Habitatge, del Departament de Benestar Social, de qualsevol lloc que nosaltres ens assabentem de que podem lograr algun donatiu, doncs l'anem a buscar en el sentit de procurar cobrir el pressupost de cada any.
Les llars del seminari és un projecte viu que es va adaptant als canvis i aneu creant comissions a mesura que són necessàries. Que em podries explicar una mica com ho feu, això, Natàlia?
Sí, com bé s'ha dit, és un projecte que actiu el port un any, no?, amb comissions i tal, i quan es detecta alguna necessitat, com ara, per exemple, la manca de feina o la dificultat per trobar feina a les famílies, s'ha creat la comissió de laboral, formada per voluntaris per tal de trobar noves maneres de que ells puguin activar-se i trobar una feina i que la inserció sigui possible. Bueno, i quan es detecta alguna necessitat o això, pensem el que podem fer i si cal crear una nova comissió. I amb això volem aconseguir que les famílies se'n surtin el més aviat possible i que se n'emportin de les llars que una nova manera de viure és possible.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. El temps se'ns tira al damunt i amb aquest desig ens acomiadem fins al proper programa. I esperem que aquest projecte segueixi amb la mateixa força com va començar i com està funcionant en aquests moments i que les famílies que hi viuen puguin empoderar-se el més aviat possible i puguin normalitzar la seva situació. Us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Conferència de Montserrat Macià dintre del cicle de l'IREL.
La directora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs impartirà el 12 de gener la conferència La celebració feta art, dintre del cicle La celebració, que l'IREL organitza aquest any amb motiu del seu 25è aniversari. La conferència serà a les 19:30 a l'IREL.
Exposició sobre la pobresa a l'Hostal Jericó.
L'exposició fotogràfica sobre la pobresa que organitza la Fundació Jericó a l'Espai Cavallers es trasllada del 29 de desembre al 8 de gener a l'Hostal Jericó.
Dia de l'immigrant.
La parròquia del Carme organitzarà el 15 de gener el Dia de l'immigrant. Els actes començaran a les 10 del matí amb la celebració de l'Eucaristia a l'Església del Carme. A les 11:15 hores tindrà lloc un festival folclòric al Col·legi de la Sagrada Família.
El pensament.
Davant d'una injustícia és normal la rebel·lia, però després ve el millor regal que ens podem donar, l'amor del perdó. Glòria Gasol.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Parlar de la família, parlar de la pau. La família i la pau són dos temes fonamentals per al nostre món actual. Soc conscient que es parla i s'escriu molt sobre aquestes paraules, però temo que la simple repetició faci desmereixer la seva importància. I mai hauria de ser així. Per als catòlics, ens obliga a reflexionar i a implicar-nos més perquè durant aquests dies l'Església ens proposa com a objectiu la família per al diumenge posterior al Nadal. I des de fa 50 anys sol·licita també la nostra pregària per la pau el dia de la Jornada Mundial, el primer dia de l'any. Coincideix enguany el dia 1 de gener amb el diumenge després de Nadal. Són els dos temes el mateix dia. En qualsevol cas, el meu comentari setmanal tracta d'aquests dos temes. Pel que fa al primer, la família, perquè quedi clara la meva vinculació a l'oració que totes les comunitats parroquials fan en aquest dia en les seves celebracions. També per donar a conèixer a la resta de la societat la importància que l'Església li concedeix a la institució familiar, reflex de la Sagrada Família de Natzaret, formada per Jesús, Maria i Josep. És el model que tota família hauria d'esforçar-se a imitar en l'amor, en la donació, en el respecte, en l'escolta i en l'absoluta confiança en el pare. Cada any es proposa un lema que serveix de referència per a l'oració i per al desenvolupament de les diferents accions. El lema d'aquest any, viure l'alegria de l'amor a la família, ens recorda el gran interès del Papa Francesc per inculcar en el cor de tots els catòlics l'alegria de la seva fe en Jesucrist. És la paraula que ha utilitzat en els dos últims documents seus. El segon tema, la Jornada Mundial de la Pau, ens permet una vegada més resar per aquest tan preuat, per aquest do tan preuat que hauria d'arribar ja a tots els pobles. Massa conflictes, guerres i morts en el nostre món. Diàriament apareixen davant dels nostres ulls contínues destruccions de pobles i ciutats. I el que és pitjor, aniquilació de vides humanes. Malgrat tot, no podem romandre insensibles a aquesta dura realitat i estem obligats també a denunciar aquesta injusta situació. És el que fa el Papa Francesc en el missatge que ha escrit per aquesta jornada. El titula La no violència, un estil de política per a la pau. En aquest missatge s'afirma que la violència i la pau estan en l'origen de dues maneres oposades de construir la societat. D'una, en coneixem les seves gravíssimes conseqüències. Si pensem en l'altra, tot és positiu i permet realitzar un veritable progrés integral per a les persones i per als pobles. La no violència és un mètode polític fundat en la primacia de la llei i pot constituir una via realista i plena d'esperança per superar els conflictes armats. En aquest mateix sentit, mostra la valentia de denunciar amb molta claretat el tràfic il·lícit d'armes que, amb freqüència, sosté la major part dels conflictes del món. No ha de ser mai subestimat el sector armamentístic i la no violència pot fer molt en el moment present per combatre el flagel de la destrucció i de la guerra.
Acabem el programa d'avui del debat a bat de la nostra diòcesi, esperant que us hagi agradat tot el que us hem explicat. Moltes gràcies.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.
No... Aquesta nit jo no he pogut pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot al meu voltant. I al meu voltant girava el món com ho ha fet sempre. Gira el món i gira tot l'espai que els meus ulls miren amb amors que avui comencen, amb amors que hi morien, amb les penes i alegries d'altra gent que és com sóc jo. El món que miro fet silenci, el món que fa que ja no pensi, si no és per dir que no sóc res. I'm not afraid.